El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No vull 17 minuts, comença aquí la tertúlia del Gall del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat. De moment en companyia de la Dolors Gené, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
I del Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs aquí tots trobats, no sé el Sant Jordi com ha provat. A la Dolors ho sé perquè ens vam trobar dissabte el programa especial que fèiem a la plaça d'Octavià, des de la plaça d'Octavià, amb aquest molta comèdia especial dins del Sant Cugat a fons, i amb un, per cert, un retrobament d'una formació que són tres germans, el Roda, l'Àlvar, l'Ignasi, i que recuperàvem aquest tricicle original, de fet, anterior a la formació de teatre.
Exacte, el tricicle.
En realitat era un moment històric, jo no sé si la gent ho va interpretar això, no, però déu-n'hi-do, eh? No sé si...
Bueno, la gent, per el fet que estava per altres coses, el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, i el dia de la Rosa, i el dia de la demostració de que en aquest país fem unes coses estranyes.
Aviam.
Vull dir que tenim un dia dedicat al llibre, teòricament, després això es va anar empaltant amb el fet de la rosa, de l'amor, de la relació de les parelles, jo et regalo això, tu em regales allò, etc. I quan venen la gent de fora, doncs es queden al·lucinats, no? I el Jonasson, aquest escriptor suec que havia vingut per primera vegada, i que deia, és que jo no hi vaig mai a cap lloc del món una cosa com aquesta. Un altre nord-americà que deia el mateix, no he vist mai una cosa com aquesta, extraordinari i tal. Que amb aquest senyor li tenien que dir, escolti una cosa, esperi, tranquil, aquí llegir el que es diu llegir llegeix molt poca gent. Vull dir que a veure si ho entenem. No, ara no vull tirar aigua aquí, però és que és veritat. O sigui, sempre hi ha aquesta diferència entre la festa com a tal, no? Doncs hi ha, jo sempre dic, i no ara, fa moltíssims anys, el pitjor dia per comprar un llibre és el dia del llibre, discutiblement, per comprar-lo, per mirar, per tocar, és impossible, no? Altra cosa és, es crea una tradició fantàstica, bonica, recomanable, etc, i dius, a més, inculquem-ho amb els nens, no? Primer les meves filles, després els meus nets, comprem un llibre, sí, però desenganyem-nos, les estadístiques després ens demostren coses que realment no són bones. Una, qui ven més llibres? Els escriptors mediàtics. Quin tipus de llibres venen més? Perquè, clar, que el primer llibre de no ficció sigui el de la Marie Kondo, d'Arregla la teva casa, i posa ordre, jo, perdoneu, però és que em sembla lamentable. De veritat.
I que
el primer llibre de narrativa sigui el de Víctor Lamela, doncs la veritat és que també em sembla bastant.
No, són mediàtics,
sí,
això ajuda.
Són mediàtics, o Empar Moliner. O sigui, ara no vaig en compte ni els llibres. El que vull dir és que situem-nos a la realitat de les coses.
I un altre punt, mira, La noia del tren ha estat una altra vegada el llibre més venut, que no és un llibre ni de l'any passat, és de l'altre,
sí.
És per l'estrena de la pel·lícula s'han disparat també les venes, vull dir que no respon...
I és una persona que a més a més no va venir, l'autora no va venir aquí, per tant no seria un element que potenciï això, però vull dir, situem-nos a... fem una mica d'equilibri i diem, festa fabulosa. És a dir, dic festa. Ara, això es tradueix en una afectiva afició, en una afectiva amor a la literatura, a la lectura? No.
No, és una tradició. No sé vosaltres com veu viure aquest Sant Jordi.
Doncs mira, jo vaig viure escrivint. Perquè ara, si faig, que no ho sabia, m'ho va dir la meva dona, el Gené. Faig 40 anys de la primera exposició que vaig fer. I estic repassant el que estic fent. I estic escrivint tota l'aventura aquesta de 40 anys. Des de l'hom i sorprès jo, perquè primera per les coses que he fet, que no me'n recordava que he fet, i segona, que allò que dius, ostres, i això fa 25 anys ho has fet, i és terrible. I després vaig acabar de passar amb la Marta Pessordona, o sigui, prenen una copa de vi a casa seva, que sempre és molt interessant estar amb ella, o sigui que, mira, ho vaig fer així, les coses.
En petit comitè.
En petit comitè, molt bé, molt bé. Sí, en petit
comitè. Jo vaig estar només a primera hora aquí a Sant Cugat, perquè després vaig baixar a València, que avui, 25 d'abril, és la dia del País Valencià, 309 anys de la caiguda del País Valencià, i el, en fi, ells ho sabrà el dissabte, justament que ja amb Sant Jordi, com que els últims anys doncs, ja havia baixat, doncs vaig seguir doncs, amb aquesta entre quantes tradició, en fi, hi havia una manifestació que, per cert, hi havia moltíssima gent i normalment el que passa a aquesta manifestació és que hi ha molts principatins que baixen, però en aquest cas no era ben bé així, perquè justament doncs, era dia Sant Jordi i hi havia molta gent doncs, que tenia coses aquí, no? I, a més, doncs, després de la manifestació, vam fer un concert doncs, a la plaça de Mous de València, una plaça a la qual no s'havia pogut tornar des de feia molts anys, doncs, justament doncs, perquè qui governava allà a València i el govern del País Valencià, i en fi, es va omplir la plaça de Mous.
Retorn per un instant, no obrim pas, no? Tinc entès?
Sí, bueno, de fet em sembla que només de dos integrants, diguem, però sí, va tornar a bandes, va quedar també doncs, en llac, en fi, una miqueta rememorant doncs, altres, en fi, l'última vegada, de fet, que es va poder fer un concert doncs, en aquella plaça.
Molt bé. Doncs això era el tema de Sant Jordi. El Lluís m'apuntava abans de començar aquesta tertúlia un tema força interessant. Després del terratrèmol del dia 17 a l'Equador, en què es calculen que superen els 300 morts, si no recordo malament, perdoneu, hi ha una iniciativa aquí a Sant Cugat que ens explicarà el Lluís, que sí, és solidària, intercanvi de roba, no? Bueno, i amb una aportació del Lluís.
Que això és molt fàcil, eh? És que tinc un amic de l'Equador, que la seva família ha patit aquest terratrèmol, no hi ha hagut cap desgràcia, hem perdut totes les cases d'això, però no hi ha hagut cap desgràcia, i que ell se'n va a Equador a final de mes, i demana a tothom que pugui i vulgui roba de dos per nens, de 0 a 10 anys.
A
10 anys. O sigui, jo vull participar en això i després a l'Espai Lluís Ribas, qui passi per l'Espai Lluís Ribas i porti alguna prenda de roba per nens, per infants d'aquesta edat, jo sí canviaré o per làmines meves o per llibres meus de pintura, o sigui, el que vulguin, però aviam si podem recollir roba perquè se la puguin endur a l'Equador. Em sembla que fa molta falta perquè estan passant uns moments molt tràgics, no? I bueno, és això, una crida de la gent, farem un intercanvi, ells que ens portin roba per infant i jo els hi regalaré dintre del tema aquest d'art solidari que fa molts anys que el porto, doncs mira, és una altra ocasió per poder ajudar la gent necessitada. O sigui que senzillament és això, passeu per l'espai, porteu robeta i ja farem intercanvis amb art.
Doncs queda apuntat, segurament aquí també a Cugat.cat farem extensiva aquesta informació. Dius que torna a final... Ai, que hi va, a finals de mes, és veí d'aquí a Sant Cugat, oi?
Sí, és veí d'aquí a Sant Cugat. És una persona, bueno, que ho vaig conèixer, és un manobre, jo vaig conèixer a l'obra meva, i és una família, o és un matrimoni jove, que, bueno, que està aquí buscant-se la vida i bueno, també són solidaris amb el seu país, lògicament, sí. No? Vull dir que és una història bonica i a veure si podem ajudar, que nosaltres també necessitem moltes coses, però bueno, hi ha gent que necessita poder més que nosaltres.
Doncs ens ho apuntem, s'incorpora, que encara ara no li demanem que saludis la Lourdes del Mau, que ja ha entrat a l'estudi amb el cafè com cada matí per agafar forces. Després li pregunto pel Sant Jordi, però anem a pams també de coses que han passat aquest cap de setmana. Precisament el 23 d'abril a les 3 de la matinada es deixava Esteve Ponts, el director i dramaturg, també una de les figures capdals aquí a casa nostra, amb implicacions a la cultura també durant l'època del franquisme, en què va poder estrenar una primera versió de Shakespeare en català, És creu de Sant Jordi, i que ens deixava després, jo crec, ja portàvem, tenim força relació amb el fill de l'Esteve Ponts, també l'Esteve Ponts Júnior, que és dibuixant de còmics, és il·lustrador, i que fa ja molt temps que ens anava avisant que el seu pare doncs s'anava apagant. Des d'aquí també lamentem una altra de les figures que ens deixa aquí a casa nostra, no sé si l'Eduard vols fer algun apunt?
Sí, 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 jo volia comentar, si no haguessis dit tu, ho has tret. L'Esteve Polls, amb 94 anys, encara fa, si no m'equivoco, 3 anys, sí. Va tancar el poema de Nadal en el Teatre Auditori i va estar a punt de caure. És a dir, l'últim vers del poema de Nadal, que és extraordinari, ell el va recitar de memòria, evidentment, no vull dir això perquè la seva edat semblava bastant impossible, el va recitar, es va anar avançant cap al públic, cap al porceni, fins al punt que el Teatre Auditori té, quan no hi ha orquestra, quan no hi ha fosso, doncs té aquell petit desnivell, i afortunadament, gràcies al Xavier Tor, doncs no va caure. No, una mica una anècdota en quant a que ell, tot i estar en unes condicions físiques bastant difícils, en aquell moment, d'aquest final, que a més té de per si, ja és és molt entranyable, és molt dramàtic inclús, va donar-li l'entonació precisa, la posició de veu, evidentment, sense micro, amb un Teatre Auditori que va arribar fins al final, fins a l'última fila de l'amfiteatre, amb tota tranquil·litat. Que l'Esteve Polls tenia una característica molt, molt clara, era un home molt exigent, amb tots els seus companys, el sector, les actrius, amb els tècnics, amb tots. Era un home que cuidava molt tots els muntatges en tot el detall. Aquesta exigència el feia, per una part, doncs, bo, i per l'altra part, per segons o en segons quin moment, una mica emprenyador, però el resultat era el que era. I efectivament, Eva tenia una característica també molt important, i és que, si no recordo malament, l'any 1963-64, va marxar d'aquí, d'Espanya, i se'n va anar a Venezuela, i després a Costa Rica, si no m'equivoco, i va crear la primera de les companyies professionals i oficials de teatre d'aquests països. Va introduir, doncs, tots els grans autors, començant per Shakespeare, i els clàssics castellans, Calderón de la Barca, Lope de Vega, etc.
I va ser nacionals de Colòmbia i Costa Rica, perdó.
Colòmbia i Costa Rica.
Les companyies nacionals. Sí.
I això va ser també molt important perquè va crear un element que després ha continuat i que, per tant, ha tingut una eficàcia dintre de cada un d'aquests dos països molt gran. Al tornar aquí, doncs, va estar treballant relativament poc, jo diria, menys del que em hagués agradat, fins que va tenir un homenatge al Teatre Nacional, ja a les darreries, i aleshores, doncs, últimament havia fet alguna cosa en la que havia participat el nostre amic Jaume Blà, també tertulià d'aquesta casa, fent una espècie de reposició de Molière, on hi havia una barreja de diferents personatges.
Tot jugant amb Molière.
Tot jugant amb Molière, exactament. I això va ser potser l'últim que va dirigir des del punt de vista teatral estrictament. I el poema de Nadal es va convertir els últims 10 anys en un fet ja tradicional. I aquí s'ha anat, inclús quan ell no ha pogut, doncs aquí s'ha continuat fent, i espero que aquest any, doncs, quan arribi el mes de desembre, el tornem a tenir. Jo vull fer un record amb ell perquè sobretot d'un home d'una gran exemplaritat des del punt de vista professional. O sigui, ell considerava que el teatre no era un joc, evidentment, també, el play que diuen els anglesos, el jouer que diuen els francesos, però que sobretot era un treball de cultura, d'exercir i, per tant, de projectar cultura. I des d'aquí, doncs, un record.
Lourdes, Sant Jordi, què?
Pues molt bé, la veritat.
Rosa i llibres?
Vam rebre moltes roses, llibres no tants, però ho vaig celebrar anant a un concert que van fer dues col·laboradores d'aquesta casa, a Sant Cugat de Ses Garrigues, van posar comparativament el nom, no? De, i eren més importants, si Sant Cugat del Vallès o de Ses Garrigues. Els d'allà opinaven que eren ells. I, bueno, sí, doncs vaig anar al concert de la Cristina Casale i de la Patricia Deneau, que és que aquestes noies a mi m'encanten, perquè els que no tenim massa cultura musical, doncs amb les explicacions que fan, doncs aconsegueixen que la gent, com jo, puguem entrar-hi, puguem disfrutar-ho d'una manera doncs, que abans no en gaudíem. I llavors em va agradar molt.
Ho gaudim aquí cada setmana amb la Tertúlia en Acústic, aquí a la casa, que fan un programa amb la Jessica Sotodosso. Molt bé, un apunt molt, molt interessant.
Després me'n vaig anar a veure el Godó.
Afortunada. Dissabte o diumenge?
Dissabte vaig dissabte. Anar. Sí. Diumenge ja vaig descansar.
No et va agafar la pluja a la tarda, no? Vas anar de matí?
No, vaig anar a dinar i després de dinar doncs, ens vam quedar, jugava el Nadal, no? Que va guanyar, molt bé. Fantàstic.
Molt bé, doncs això ha estat el Sant Jordi. Tenim temes d'aquí, Sant Cugat, un apunt, que jo sembla que parlem d'aquest tema sobre educació, la separació per sexes, Sant Cugat sempre apareix referent, perquè hi ha certes, unes quantes escoles doncs, que encara mantenen, bueno, que mantenen, que decideixen doncs, aquest model educatiu de separació per sexes. En aquest cas, des del Parlament, el Parlament insta el govern a acabar amb els concerts de les escoles que separen per sexe. Dins del Parlament, amb aquesta coalició, doncs hi ha un posicionament molt clar en contra i hi ha un altre doncs, que no tant. És un debat que sempre surt, és com el concordat amb la Santa Seu, que previ a eleccions sempre hi ha uns partits que jo crec que d'una manera sempre doncs, molt contundent hi estan en contra i després quan governen o quan passa el temps doncs, se n'oblidan del tema. No sé si en el cas del debat de les escoles de per separació per sexe passa una mica el mateix, perquè això ho sentim des de fa molt temps i amb governs doncs, que han necessitat suports d'altres partits, aquests partits doncs, un cas clar, doncs Convergència doncs, amb Esquerra doncs Esquerra sempre s'ha mostrat en contra, això després no ha tirat mai endavant. Ara en aquest escenari actual de Catalunya com ho veieu, doncs aquest plantejament doncs, de treure les ajudes econòmiques a aquestes escoles, en el cas de Sant, per exemple, amb la Farga o el Viaró?
Jo ho trobo malament. És un tema que he reflexionat sempre moltíssim. Jo vaig estudiar en un col·legi mixte, això ho van voler a casa meva tota la vida i tal, i crec, en canvi jo pels meus fills vaig triar una educació segregada, perquè penso que en un moment determinat doncs els hi afavoreix. Tots tenen pros i contres, vull dir, tots els sistemes educatius hi ha coses que són avantatjoses i coses potser que no ho són tant. Aleshores, si l'educació és un dret per tothom, és un dret de les famílies triar la manera, doncs hauria d'haver-hi un ventall per tots igual, per tant, si hi ha concertades mixtes, també ho haurien d'haver-hi de les altres, si és que tenen demanda, si no ja seria una altra cosa, per mi la gent és la que mana, per tant, no ens sembla bé que les discriminin. I insisteixo doncs, que jo crec que és una opció dels pares poder triar un tipus d'escola o un altre. Jo vaig valorar, jo que provinc de la mixta, vaig valorar que té aspectes positius. I quan de vegades diu, oi, amb els nois i noies, diguem-li, els portes en un món irreal, perquè la realitat és que en el món hi ha nois i noies, i bueno, no els aïlles del món, només a l'hora d'estudiar. D'igual manera, per determinades coses, doncs també ho fan, diguem-li, de manera separada, no? Per exemple, en aquest moment encara no conec ningú partit d'equip de futbol, el Barça sigui mixta, no? Que posi una delantera centro, alguna cosa d'aquestes. I no té res més, vull dir, i és que, sí, iguals no ho som. Cadascú, hi ha estudis que demostren que inclús amb les capacitats, no?, generem diferents. Doncs no està malament, doncs deixem que la gent triï.
Una opinió de la Lourdes que segurament compartirà molt dels oïdors. Anem a buscar-ne més, Lluís, per exemple.
Bueno, jo sempre he estudiat en escoles mixtes, sempre.
Com jo.
I trobo que així ha de ser, no? Vull dir, el tracte d'un igual, o sigui, no acabo d'entendre bé aquesta discriminació. Però, si algú vol, Vull dir, això és com...
Si fos una opció 100% privada, entenc. Aquí el debat és si hem de continuar amb ajudes o no.
Clar, és que jo crec que amb l'empresa privada, que no deixa de ser una escola, que facin el que vulguin, vull dir, els pares que decideixin. Ara, que jo crec que el govern té de marcar una línia. Tu, Lourdes, has dit una cosa que és veritat, la gent mana i la gent està representada amb els vots al Parlament.
I si tu que ho fas amb altres empreses privades concertades, no pots
discriminar. Lourdes, deixem acabar el raonament del Lluís.
Ja hi som, vull dir, tu mateix ho has dit, vull dir, això és la gent mana. La gent vota i vota uns partits que decideixen la majoria si és una cosa o és l'altra. Si es decideix que no, les escoles no concertades no tenen de rebre aquestes subvencions les que facin això, és la gent mana. La gent mana, que mana el Parlament. I no
hi ha drets,
no,
eh?
Hi ha drets, clar que hi ha drets, naturalment que hi ha drets. Però escolta'm, si són postures, uh-huh. Vull dir, tu creus que tens de... has de fer així, doncs fantàstic. Jo crec que perquè estem parlant de dues empreses que són dos negocis, estem parlant de la Farga
no, i d'altres també n'hi han de concertades que són negocis, aquí no estem parlant de si privada o pública. Bé. Sinó estem parlant del fet de discriminar, fins i tot podien haver-hi públiques, ofereixin públicament també el fet de que si uns pares creuen que per la raó que sigui el seu fill rendirà molt més quan es pot concentrar.
Bé, doncs em sembla perfecte.
Això són opcions, personals.
Jo no estic parlant de pública o privada, sinó de concertada o no concertada, de segregada o no segregada.
Sí, jo insisteixo, el tema és aquest.
I a nivell d'Europa n'hi ha moltíssimes.
Podríem treure 50.000 estudis, i cada estudi, això passa amb qualsevol cosa.
Diria el que vols.
Jo el que dic, aquí el que es debat és el model educatiu públic a l'estat espanyol, a Catalunya, no funciona de manera segregada des de fa molts, molts, molts anys. Sí. Aleshores, el tema és, en el cas de, a l'hora d'escollir un model educatiu des del punt de vista del Parlament, de la Generalitat, volia dir, és si s'ha de mantenir o no els ajuts per a escoles segregades. No, vull dir, però... perquè en el sentit estricte, vull dir, de si s'ha de seguir o no subvencionant això, no de que hi hagi o no n'hi hagi escoles, perquè entenc que això no... Això ja serà... Jo crec que ja l'ideari de cada partit, si ha de volir això o no, però crec que no s'han mostrat ni s'han posicionat a favor d'això. Almenys en qüestió, en el cas de Junts pel Sí. Eduard.
A veure, la història s'ha de tenir en compte quan va venir l'època de la transició a Catalunya, parlo de Catalunya, i es va potenciar l'escola pública, és a dir, la escola pública ha de ser una escola mixta, aconfessional i apolítica, teòricament. Quan es va arribar a aquest moment, el que es va veure és que hi havia una dificultat en poder escolaritzar tots els nens que existien, i per tant el que es va fer és mantenir unes subvencions a les escoles que no eren públiques, a les escoles concertades
i majoritàriament religioses,
per poder que no es pogués un buit en aquell moment a falta d'escolaritat, perquè no hi havia prou llocs. A mesura que
mantenir
les escoles públiques... Per més que acabi,
Lourdes... Puntualitzo, mantenir, no crear uns ajuts.
A partir del moment en què les escoles públiques van anar augmentant en nombre i en qualitat, el que es tenia d'haver fet, el que tenia d'haver passat, és que això s'hagués anat reduint. És a dir, mentre es progressava el creixement del nombre de places públiques, el que s'havia d'haver produït és anar eliminant, jo diria, per dalt, aquesta col·laboració econòmica amb les escoles privades. Això no es va fer en el seu moment, al contrari, en segons quins moments, el govern de Convergència el que va fer va ser encara augmentar el nombre d'escoles que rebien aquestes ajudes. Amb noms d'escoles que no diré, però que tothom sabia que tenien uns preus altíssims i que no s'entenia que hi hagués aquesta discriminació. Arribat aquest moment, tal com estem ara, jo ho tinc claríssim. La Constitució espanyola que tant s'esmenta diu que Espanya és un país aconfessional des del punt de vista oficial. La realitat ens diu que això no és així. La realitat del dia a dia ens diu que això no és així, però el que diu la Constitució és això. Molt bé. Per tant, jo tinc claríssim. Escola pública ha de ser mixta. Escola privada ha de ser com vulguin. Els que creen l'escola, els que creen, els que fan una escola, la que sigui, que la facin tal com vulguin, mentre no atentin els principis bàsics que defensa la Constitució. Els principis bàsics. Uh-huh. Però si volen fer una escola femenina i una escola masculina, doncs que ho facin. I si volen fer tres idiomes, tres llengües i o quatre, doncs que ho facin. I que es mantinguin amb uns plans d'estudis els que estan marcats oficialment. Que si els superen, fantàstic, que no siguin, que no quedin per sota i ja està. I la gent que escolleixi. I si la gent escolleix segons quin tipus d'escola, que s'ho pagui. Ja està.
Marrat.
Jo una mica en la mateixa línia. Jo no sé en quin moment d'educació a un noi, una noia, un nen, una nena, li pot beneficiar no tenir companys d'altre sexe a la classe. Jo que he anat a escoles mixtes, no veig en quin moment em va perjudicar.
Jo estic a classe, jo ho veig, Vergonya...
Sí, bueno...
Hi ha molta història, molts.
Sí. Jo crec que no perjudica en res pel que fa a l'educació. Jo crec que les privades, doncs, que evidentment facin el que vulguin, ara, no amb diners públics, el model educatiu català, espanyol, etc., diu que estem en un model públic mixt, per tant no pot ser que a nivell, en fi, que amb fons públics es financi un model que és en la línia contrària de la fixada prèviament. Per tant, en aquest sentit ho tinc claríssim. I per tant, a partir del 2019 sembla ser, doncs, que no renovaran aquests concerts, que és quan caduquen aquests concerts, i per mi és una bona notícia. I a més a més, una qüestió, que és que jo no sé, a mi em perdonaran i segurament m'equivocaré en alguna part del que diré ara, diguem, però l'estereotip de gent que va en aquestes escoles respon a un mateix patró. Jo, així, només cal anar al tren, al ferrocarril, als 17 a 5 de la tarda, i tots treballats pel mateix patró. Gairebé tots treballats pel mateix patró.
Perdona, no ens acabo d'entendre a què et refereixes.
Vull dir, i com són? I com són? Exacte, el patró, com són? Sí. Com creus tu que són?
No m'ho diguis així.
És que el que dones a entendre és que, bueno,
ho dono a entendre.
Jo dono a entendre,
doncs, per exemple, que una bona majoria, segurament no la pràctica majoria, però una bona majoria de la gent que va a escoles segregades per sexe té un nivell econòmic que no té la majoria de gent que va a la pública. Això és així. Per tant, per un mateix patró econòmic, en tot cas, per tant, social...
I ara havia tingut, per exemple, una línia per gent que no tenia capacitats. Els anaven pel matí, en perquè els de la tarda anessin gratuïtament,
No és el cas, però clar, això també s'agrega. És a dir, una cosa, a mi que s'agregis per sexe, en fi, però que ja, això ja és la bomba. Que els rics vagin al matí perquè els de la tarda puguin anar a la tarda, és l'hòstia.
Perdona, aleshores no era concertada, era privada.
Sí,
aleshores era privada i el que feien
pitjor que ara ho poses, també. La privada, ara seguir la línia...
donar l'oportunitat.
Sí.
O sigui, aviam, jo voldria fer una... Bueno, m'espero que després jo...
Ens estem anant de la mateixa.
Donar l'oportunitat, i encasellar-los dintre del pobrets no tenen diners que estudiïn junts, pobrets.
No.
Sí, va per aquí el que estàs dient, diguem. Doncs jo no hi estic en absolut d'acord.
Tinc unes instal·lacions i les deixo, les ofereixo la resta. Per exemple, crec que l'Ajuntament de Sant Cugat, igual estic equivocada i dic una bestiesa, però crec que té un conveni amb el Col·legi Europa, perquè...
Tenen la cessió d'espais...
Exactament. Sí. Aleshores, està molt malament això?
No,
està molt malament això? Està segregant perquè els utilitzen uns que paguen i després els deixes als altres pobrets.
Doncs sí.
Benvingut sigui...
Per... Ho sento, perdona.
M'he pogut aprofitar d'aquestes coses perquè he sigut pobreta i gràcies a Déu, doncs mira...
Doncs escolta, doncs si tan bons són aquests col·legis i tant miren pel bé social, doncs que deixin unes quantes places durant el matí.
Ja ho fan, ara, o sigui, clar, estem parlant d'un temps, perquè mireu una cosa, m'agradaria aclarir que quan apareixen aquests ajuts a les escoles, quan es dona la norma de que l'educació és un dret que ha de ser públic i gratuït, vale? I aleshores les escoles privades que pagaven i tal, com que passa a ser que és un dret gratuït, doncs llavors és quan donen ajuts perquè la gent no hagi de pagar. Tot i que, clar, de vegades determinades instal·lacions tenen un volum. La llei diu que ha de ser gratuït.
És que no és ben bé així, Lourdes. El tema és, i ho ha explicat una mica així per sobre a l'Eduard, el tema és que després de la transició, i això ha estat en uns 20 anys, el que es va fer és moure... La intenció era alliberar places públiques, es movia la gent que tenia possibilitats a l'escola concertada o privada, i aleshores hi havia més oferta pública perquè tothom, com bé dius tu ara mateix, sí, però, tingués l'accés a l'educació.
Però no tothom tenia, diguem-li, no hi havia prou places públiques. Uh-huh. I aleshores, exacte, com que tothom té dret a tenir l'educació gratuïta, diuen, doncs mira, amb unes escoles privades les concertarem perquè tothom pugui tenir dret a l'educació. Exacte. I aleshores es donen... És el que estic dient.
Sí, és el que deia.
Vale? Sí. I a més, sabeu el que passa? Dóna la casualitat que una plaça a l'escola concertada surt quasi bé, no sé si fins i tot menys de la meitat del que surt a l'escola pública.
No. És que depèn.
No,
perquè
no,
hi ha
no
el concert, depèn. El concert, per exemple, i tu ho sabràs.
Jo hi estic treballant. I després els resultats. I després els resultats que es donen. Per cada euro invertit, dona més bon resultat la privada concertada que no la pública.
Hòstia,
és així?
Però...
És així?
Però una cosa,
són les dades,
Jo tampoc sóc...
Per això la gent que va a la privada acaba els jocs millors d'empreses, és més, està molt més informada.
Hi ha de tot, perdona, hi ha de tot
a tot arreu. El que volia dir, amb el tema del concert, tu sabràs, hi ha dos tipus de concert, no és la subvenció directa a les escoles, sinó que hi ha professors concertats que estan delegats directament del,
no,
de,
normalment
del,
jo
de la
dic,
conselleria.
Per exemple, jo puc parlar de, per la
tens
meva...
Tens professors delegats? No,
jo sóc... Bueno, en el meu cas, exacte, el que fan és pagament delegat, vull dir, normalment les concertades estan sota el format de pagament delegat, i puto. O sigui, paguen els professors, després hi ha unes despeses d'instal·lació, que això de vegades els pares s'hi contribueixen. Exacte.
Jo no tinc les dades, per tant ho hauríem de buscar, eh?
Però busca.
Sí, jo també el que et diré per altra banda és que hi ha privades, que, és a dir, serveis socials, el que dèiem abans, una miqueta l'Ajuntament doncs, té una sèrie de gent que, en fi, que necessita escolaritzar, les escoles públiques moltes vegades doncs, ja no poden absorbir més persones i van a buscar places a les privades, diguem. No, què passa?
Privades concertades.
Sí, privades concertades. Bueno, clar, és que sí, privades concertades.
No, és que n'hi ha de privades, sí, total, Europa és totalment privat.
Però aquí s'han cuat, sí, però aquí s'han cuat.
Europa és totalment privat.
Aquí s'han cuat, hi ha determinades concertades que reben un nivell de nois i noies, diguem, que provenients dels serveis socials, i hi ha concertades que reben un altre nivell, diguem, no?
Hi ha uns barems.
I hi ha privades que no reben...
Privades ningú, no diguem, tenen per rebre ningú, clar, és privada. Clar, ho fan si volen becar la gent.
A la línia el que dèiem, doncs, que al final les privades doncs, també estan oferint un servei en fi, a la ciutadania, haurien de...
Totes les empreses donen un servei. Totes les empreses tenen un funcionament social, un objectiu social.
Mentre el puguis pagar.
Però hi tens algú en contra, hi hagi gent que es pagui, li doni la gana i com vulgui. Vull dir, descarrega el públic.
No.
Aviam, jo t'ho explico.
A sobre està donant un servei. Vinga, va.
Els meus fills han anat a privats i concertats. Bueno, però jo et dic una cosa, en el moment que després de pagar tots els impostos, que amb els meus diners també es paguen les concertades, i la pública, jo me'n vaig anar amb una privada total pels meus fills, vale? Aleshores, amb el meu fet estic deixant lliure una plaça que per dret podria haver ocupat. Tens algú en contra?
Que els nens rics vagin a un tipus d'escola.
El que passa per prioritats, eh?
Vull pagar, Lourdes, per no podis.
Perdona,
hi ha gent que no pot pagar.
Hi ha prioritats. Hi ha prioritats
no,
a la vida.
No, en absolut, Lourdes.
Escolta'm una cosa.
No hi ha prioritats. Hi ha gent que deia...
Em fa molt greu portar-ho el tema a nivell personal.
Aquelles 9 minuts.
Quan tenia una determinada... No viatjava mai. Tampoc m'interessava mai sortir tal. En canvi, els diners els volia per els estudis dels meus fills.
Doncs anem a... Queden 9 minuts, obrim un últim tema, allò que ens portarà fins a l'hora en punt. No sé si estàveu al corrent, la setmana passada va haver-hi una roda de premsa en què l'oposició en bloc amb altres entitats de veïns aquí de la ciutat de la ciutat i de Vall d'Oreix doncs, obrien aquest contenciós contra l'Ajuntament per discapar sobre la modificació del PGM i va obtenir també la resposta per part de l'Ajuntament i de l'MD en què defensaven doncs, aquestes modificacions que s'havien fet sobre les zones verdes, recordem que és un tema també que acostuma a sortir i que afecta també moltes vegades al pressupost de la ciutat i que acusava l'oposició de deslleialtat. En aquest cas el tinent alcalde en Damià Calvet, d'alcalde d'Urbanisme, volia dir, Damià Calvet es comprometia aquesta setmana a fer una altra roda de premsa per provar una mica el rigor en què s'havien fet aquestes modificacions aquí a Sant Cugat. L'oposició ve a dir el que no acaben d'entendre és l'alliberament de moltes zones de veïns, no es corresponia als barems, per exemple, amb el tema de, per exemple, Rieres, el que s'havia pagat respecte de veïns amb que podien edificar, ha estat una cosa que han posat en qüestió i han entredit doncs, l'oposició. És un tema que afecta precisament, per exemple, aquest any que tenia beneficis Sant Cugat, tenia doncs, un fons per poder... De beneficis de plusvàlues que tenia la ciutat, doncs la majoria doncs s'invertien doncs precisament per pagar aquestes zones verdes que arrossega a Sant Cugat i que d'una manera o altra doncs han hagut de trampejar, ja sigui per l'ordenació supramunicipal, per alliberar espai o per edificar en altres llocs, com també internament perquè doncs, des del punt de vista del criteri dels governants han decidit protegir alguna zona. Què en penseu de tot plegat?
Jo personalment no conec massa a fons la qüestió i no m'agradaria dir coses que no s'ajustessin a la realitat. A mi em va sorprendre l'aparició d'aquesta roda de premsa amb aquesta unitat, diguéssim,
en bloc.
Frontal davant de segons quina modificació. Suposo, per la persona que ho va presentar, que ho va dirigir, doncs que està treballat el tema, que està, en fi, que respon tot el que es diu a una realitat, en fi, una realitat. Ara, no sabria dir en aquests moments fins a quin punt aquestes modificacions, per una part del PGM, per una part aquestes rectificacions s'hi afavoreixen, perquè aquí el problema no està tant amb les modificacions, sinó si aquestes modificacions afavoreixen algú o alguns concretament d'una forma no lícita o d'una forma que no respongui a un equilibri entre aquesta inversió o aquesta requalificació i el que cedeix aquests corresponents per poder fer això. O sigui, jo això, òbviament, és que no ho conec prou per poder-ho parlar. Sí que em sembla interessant una cosa, en qualsevol cas, i és que s'aclareixi. És a dir, la demanda d'uns aclariments i, per tant, aquesta resposta que s'espera d'en Damià Calvet, a mi, d'entrada, em sembla molt positiu, perquè en qualsevol cas, sigui quina sigui la resposta i sigui quina sigui la realitat que hi ha darrere de tot això, com a mínim, s'haurà doncs això, explicat. I això, sempre que es pugui fer una cosa com aquesta, a mi em sembla positiu.
Una mica la idea, és a dir, en fi, a mi, bueno, la notícia doncs, que hi hauria aquesta roda de premsa, diguem, conjunta i a l'oposició, jo sóc del parer sempre que quan surten coses aquestes a la llum és que ho tens allò trebat i ben treballat, diguem, no? Si no, l'oposició no s'embarranca a fer una roda de premsa d'aquestes doncs, característiques amb una unitat d'acció que més enllà de Torre Negra segurament poques vegades es veu. En el cas de Torre Negra doncs, hi ha unitat absoluta, diguem, no? Gairebé absoluta. Però en aquest cas doncs, l'oposició s'uneix doncs, per denunciar aquesta situació. Entenc que, evidentment, ja, i, en fi, això ho dirà els tribunals, diguem, no? Però hi ha alguna cosa, per tant, en aquest sentit, doncs, que es treballi i ja està. Però si l'oposició s'ha doncs, mogut en aquest sentit, doncs haurem de veure què és el que hi ha realment, sense entrar a valorar si efectivament doncs, hi ha hagut alguna cosa estranya o no.
Jo una mica estic dins de la mateixa línia amb una matització, no? O sigui, m'està molt bé totes les zones verdes, crec que estem en una ciutat extraordinària, per mi no n'hi ha cap altra millor. Aleshores, el que sí que crec important és que no hi hagi, diguem-ne, ningú beneficiat extra per algun tipus de motiu, no? Però també el que sé és que no es pot crear una determinada situació, diguem-li, a costa d'un. Mira, un senyor l'expropiem i li diem, doncs mira, molt bé, això, ale, a preu de saldo. Home, s'ha d'intentar ser just, perquè si no, hi ha agravis comparatius i s'ha d'intentar una miqueta que tothom estiguem contents, eh? Per altra banda, ja dic, jo, la ciutat com s'està ordenant, a mi m'encanta.
No coneixo gaire bé el tema, però no, no, francament no coneixo gens.
Doncs,
o sigui que passo, no, passo de t'opinar.
Perfecte, doncs...
No ens discutim a l'últim minut?
No, no. Es... arribarem, digues, digues.
No, que si queda l'últim minut,
sí.
Que jo he dit el de l'Equador, però no he donat l'horari de l'Espai Lluís Ribas, que és de 5 i mitja a 8 i mitja, o sigui que... tota aquesta recol·lecta pot anar per aquí a aquesta hora.
Molt bé, doncs...
I pot ser que la tertúlia de dilluns que ve ja sapiguem si anem a eleccions o anem a eleccions.
Sí, ah, sí, això
estarem divertits.
Sí. Jo diria, sí.
Si anem a eleccions o passarà a la catalana a l'últim moment i
jo haig d'anunciar que el dilluns que ve no podré assistir, estaré fora.
Oh, que bé, no?
Ho fas per això, ho fas per entrar,
per no
entrar a la discussió, no, eh?
De totes maneres, només comentar a l'últim moment que sí. Les eleccions aquestes penso que ha sigut un gran èxit del senyor Rajoy o del PP, un gran èxit absolut, i que gràcies, en aquest cas, doncs, al rei Felip VI, doncs, aquestes eleccions haguessin sigut més abans, i gràcies al que va fer en el seu moment, doncs no hem pogut ser
tenen accés al pont de Sant Joan, diguem, que serà molt divertida amb la coca i tal.
Exactament.
I la festa major.
Tirarem petards i coets.
La festa major, la setmana següent, el dia 28.
Tirarem petards i coets aquest dia.
Sí, sí.
Doncs aquí ja veurem el que passa, deia, comentava, no sé si passarà com a Catalunya, que a l'últim moment els empats, diguéssim, i els penals es podrà decidir alguna cosa?
Tinc l'impressió que no.
Ara està molt fotut, la cosa.
Tinc l'impressió que no.
Doncs ho veurem aquí. Gràcies a l'Eduard Jané, al Lluís Ribas, a la Lourdes Dalmau i al Bernapí Cornell per haver vingut a la tertúlia de dilluns.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobem la setmana que ve. És que hi ha un silenci administratiu sempre que acomiado. Se suposa que m'heu de dir fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Bona setmana a tothom.
Fins d'aquí 15 dies amb l'Eduard.
A disfrutar del que queda.
Et deixem ara amb el 104 a fons en companyia de la Carme Reverte. Si ens escolten a la remissió, escoltaran la tarda a partir de les 4 amb Laura Alcalde i les 30 emissores que hi participem en aquest programa. Gràcies, siguin feliços. Tornem demà.
El gall del monestir.